fins divendres que ve. Amb aquesta punta acabam, actualitzant totes les notícies demà a les 7, l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon vespre, en Santa Mare, la ruta d'Orfeu. Avui encetam amb una frase de Mendelssohn, i diu així: la vida i l'art no són dues coses diferents. Thank you. Això era el concert de violí de Mendelssohn, el segon moviment. Bon vespre, amics, i benvinguts a una nova ruta d'Orfeu. Joan Roca, també, bon vespre.
Bon vespre, com estan?
Deliciós, això, que hem sentit.
Sí.
És que hem encetat amb una frase de Mendelssohn que diu que la vida i l'art no són dues coses diferents.
Jo diria que l'art és una part de la vida.
Veus,
més que diferents, és una part de
Mendelssohnià. I hem sentit aquest segon moviment d'aquest concert per violí, que és un dels grans referents dins història de la música. De fet, vaig llegir unes estadístiques que deien que cada dia en el món qualque orquestra professional toca o el concert de violí de Mendelssohn o el concert de violí de Beethoven.
És curiós, el que era pianista... Llavors, és més conegut el seu concert per violí, un dels dos que té...
Sí, perquè té un per cordes més de joventut.
Que no és concert per piano, que en té un de notable, però no forma part del gran repertori, com si forma part d'aquest concert per violí.
Sí, és una meravella aquest concert. En sentit, el segon moviment. Avui tindrem, ja sentiu en Joan Roca, tindrem en Joan Roca que mos vendrà a explicar de... Mos vendrà a explicar una òpera.
Mira, jo crec que és òpera que...
Per tancar temporada.
Sí, que sí, l'he deixada pel final. Que si hagués d'anar a una illa deserta amb una òpera, això és un doi, per això. La millor pel·lícula, la millor... Però si hagués d'anar a una illa deserta amb una òpera que podria sentir un bucle, un pic i un pic i un pic, sentiria aquesta, que és El cavaller de la rosa, que és una òpera de Richard Strauss o de Hugo von Hofmannsthal, que no saps molt bé quin dels dos és més. La música és de Strauss, evidentment, però la creació de Hofmannsthal és molt important. Passa un poc com Mozart i Da Ponte. Sempre se parla de Mozart
sí.
I no ve és a dir, jo crec que és una referència
també
una referència
important.
Bona parlar d'Strauss i el cabell de rosa i parlar de Mozart, però jo crec que la relació entre Da Ponte i Mozart és semblant, és la que se fa establir entre Hofmannsthal i Strauss.
A banda d'això, però, tindrem una aportació, una presentació, un acostament al que serà el Festival de Pollença 2022, que començarà el proper mes d'agost. I abans, però vos en dediqui, la producció del programa la fa Anna Maria Moreno i en el control tècnic avui tenim en Toni Cardell. Com sempre, vos parla Pere Estelric en nom de tot aquest equip de la ruta musical. Hem encetat amb Mendelssohn i seguirem amb violí, i amb una persona, Janine Jansen, que també actuarà a Pollença.
Una gran
intèrpret que enguany a Pollença la tindrem juntament amb la Quebrada de Salzburg tocant un concert de violí de Mozart.
La vam poder sentir a Mallorca fa uns anys a Valldemossa, si no m'he tocant Sostakovich, el quartet de Sostakovich tan famós.
Idò, Janine Jansen mos acosta a música de cinema, el tema principal de la llista de Schindler.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat escalir.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
IB3 Ràdio.
És patrimoni. A IB3 Ràdio, la ruta d'Orfeu.
I ja en aquest segon bloc hem dit que mos acostaríem una mica més de plena al Festival de Pollença i tenim possibilitats, i segurament serà possible, de poder parlar amb en Pere Bonet, que és el director artístic del festival. Però, entre altres coses, a més de parlar amb en Pere Bonet, escoltarem algunes ràfegues de músiques que sonaran en el Festival de Pollença. I tenen previst una sessió especial per públic familiar que el farà l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles, amb música de pel·lícules. I, entre altres coses, sonarà aquesta sintonia, aquesta, més bé, més que sintonia, diríem, soundtrack, música de referència, també, de Star Wars. Joan Roca, cinema, t'agrada? T'agrada la música de cinema?
M'agrada la música de cinema, m'agrada el cinema i m'agrada la música.
Tres coses. I doncs, hem encetat aquesta segona part amb aquesta música de Star Wars, perquè, com dèiem, la podrem sentir enguany a Pollença en aquest concert familiar que té com a director en Bernat Kegles, és la seva orquestra, que és l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Però hi ha moltes altres coses en el festival. Per exemple, Vivaldi, hi ha tot un monogràfic Vivaldi. Joan?
Mm-hmm. Interessant. Aquesta transversalitat musical, música antiga, música
Mendelssohn,
romàntica.
Que en sentit el concert per violí, també sonarà enguany. En sentit la llista de Schindler, no sonarà... Bé, no sé si en el programa de música de cinema hi ha la llista de Schindler, però sí que sonarà na Janine Jansen, que és la persona que han sentit en el violí tocant la llista de Schindler. I ara sentirem Vivaldi, un dels concerts que sonaran en aquesta nit vivaldiana.
Hauria pogut ser alumne de Vivaldi, Janine Jansen, no? L'Hospital de la Pietà.
L'Hospital de la Pietà,
sí. Un pot imaginar, sí. Com imaginava aquell Carpentier, aquests ponts.
Exacte.
Entre el barroc
entre cultures.
I... entre cultures.
I èpoques. Idò, endavant amb aquest fragment del concert, La Tempesta di Mare. Thank you. obrirà el festival un programa molt eclèctic, perquè membres de Les Arts Florissants, amb William Christian Esclavací, interpretaran música de tots els temps, des del barroc primer fins al segle XX.
Fins a bé de poc.
XXI, fins i tot.
Fins a bé de poc. Sí, n'hi ha de posteriors.
Sí, n'hi ha de posteriors, sí, d'actuals. Has parlat de la Belle Époque i jo he triat la Belle Hélène. D'Offenbach, que és un fragment que sonarà en el primer dia del Festival de Pollença, William Christian Esclavací, i també tindrem, bé, i dues persones més, una grandíssima vocalista.
Alea de Sandra. Una mezza molt interessant.
Magnífica, magnífica. I tots tres tocaran música, com deia en Joan, eclèctica, des de música del primer barroc fins a arribar en el segle XX.
Música francesa.
Música francesa, sí, hem de dir que és música francesa. La Belle Hélène, un fragment, Amours divins, de Offenbach. Offenbach, Joan, dèiem a micròfon tancat, que Ventura hauria de ser més valorat del que realment
és. Sí, però té un problema, que té un nom difícil per la música. Això d'Offenbach.
Offenbach, això és mortal.
Difícil, complicat.
Però vaja, des d'aquí volem reivindicar. L'hem escoltat diverses vegades en aquest programa música d'Offenbach. L'Orfeu, en els Inferns, de fet, té una òpera que agafa... Ens agafen altres com a referent, la Ruta d'Orfeu en els Infants.
Hi ha un llibre publicat no fa massa per un musicòleg madrileny que enllaça un poc l'obra d'Offenbach en la sarsuela espanyola de darrer del segle XX, del segle XIX. Interessant.
Dvořák també sortirà o serà interpretat en el Festival de Pollença d'enguany. Concretament, sonarà la seva sinfonia número 8. Sentim un fragment del darrer moviment, que és molt curiós, perquè comença amb una fanfària de trompetes, i després un tema propi del mateix Dvořák, del qual ell mateix, en aquesta sinfonia, en fa 7 versions diferents, fa 7 variacions sobre el tema. Per tant, sentim la fanfària inicial del quart moviment de la sinfonia número 8, el tema pel qual després Dvořák farà les variacions i una de les 7 variacions. Endavant. després d'aquest Dvorak, i abans de tancar aquesta secció, que queden un minut per poder parlar amb el director artístic del festival, que és Pere Bonet. Senyor Bonet, bon vespre.
Bon vespre, Pere.
Pere, un resum, una idea del que ens trobarem, no concert per concert, perquè nosaltres ja hem mostrat diferents aspectes, i a més tenim una pàgina web exquisita, realment exquisita. Simplement, globalment, quin seria la teva idea del festival d'enguany? Amb quins fils has volgut moure aquest festival?
Bé, després de la celebració del 60è aniversari l'any passat, vàrem... El fil que vaig voler seguir era... Bueno, seguim celebrant, perquè que té més 60 que 61, inclús millor 61 que 60. Llavors, després de 60, que el festival se va fer com un homenatge a ell mateix, el 61 varen voler seguir el fil del fundador i del continuador, en el sentit d'un homenatge en el violí, no tant Philip Newman com Procop eren violinistes. Llavors volíem fer una gran proposta pel violí i també en contraposició en so piano, amb el piano, no? Com un homenatge en els fundadors a través d'aquests dos instruments tan referencials en el Festival de Pollença. El piano com un instrument resident, com aquella aposta dels anys 60, del final de 60, de comprar un Steinway que ningú tenia, on hi havia poquíssims, i que era tenir un Steinway en el final de 60 era, pues, poder convidar grans cantants, grans violinistes, grans per fer recital de cant, de violí, de piano, tot sol, i també, doncs, aquest homenatge en els violins. Així, pues, si t'has pagat la programació, comencem amb totes les combinacions, no? Concert de piano amb orquestra, recital de piano, violí barroc, violí clàssic, violí romàntic, i sense faltar en el barroc vocal, amb grands franquícies com les Afoison, aquesta formació en trio d'aquestes grans artistes, i el Jardí Harmònico.
Pere, ja anem tancant. Ara una persona que mos escolta i diu jo m'interessaria anar al festival. On s'ha d'adreçar per poder comprar un abonament, per poder comprar entrades puntuals?
Mira, totes les entrades puntuals, inclús els abonaments també, els paquets, se poden comprar a través de la pàgina web. La pàgina web on entres i allà diu comprar entrades i te duen el ticketing i allà, si vols fer paquet, si has fet un paquet i allà t'apliquen els descomptes, que si els paquets gros poden ser gravats fins al 30%. També tenim l'oficina del festival, que està a les oficines del claustre, i bàsicament aquestes són les dues vies bàsiques per comprar entrades.
Jo us recordo, oients, que la pàgina web del Festival de Pollença és realment un referent, perquè està molt ben explicada. Vos podeu baixar fins i tot els programes, els currículums, unes aportacions musicològiques i didàctiques fetes, signades per grans persones del món de illenques, del món de la musicologia i de la divulgació musical. Amb una paraula, la pàgina web és completíssima. Pere Bonet, enhorabona per aquest cicle que comença quin dia?
Comença dia 6 d'agost fins dia 27 d'agost.
I de dia 6 a dia 27 d'agost, 7 concerts, tenim 7 concerts, 7 sí. Cites en el claustre de Sant Domingo, de Pollença. Gràcies, Pere, i enhorabona per aquesta direcció artística tan sucosa d'enguany.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra sempre recolzament i divulgació.
Molt bé, amics. I doncs, tanquem aquest apartat dedicat al Festival de Pollença 2022 amb una obra, amb un fragment d'una obra que també sonarà enguany en el festival, que és la Sinfonia Escocesa, Sinfonia número 3, de Félix Mendelssohn, el compositor que hem emprat per encetar el programa d'avui, ja que la frase era seva, que era la frase que deia la vida i l'art no són dues coses diferents. Per tant, tanquem aquest bloc, abans d'entrar al món de l'òpera, de la mà de Joan Roca, tanquem aquest bloc amb la Sinfonia número 3, coneguda com Sinfonia Escocesa, de Félix Mendelssohn.
IB3 Ràdio. La ruta d'Orfeu, Pere Estelric. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
La ruta d'Orfeu. Pere Estelric.
Pere Estelric, Joan Roca i Richard Strauss i Hofmannsthal.
I el cavaller de la Rosa.
I el cavaller de la Rosa.
És dels protagonistes, Octavian.
Sí, sí.
Octavian és un dels protagonistes. Bé, la Mariscal, pot ser així, eh? Bé, una òpera estrenada a Dresda, la gran ciutat de les estrenes, de bona part de les estrenes d'Strauss, d'òperes d'Strauss, 1911, principis, 1911, i que va estar a punt de dir-se Bou del Prat de les Aloses, fent referència en el baró Ox, el protagonista simpàtic, cosí sí. de la Mariscala.
Sí, simpàtic, però una mica decadent.
A mi m'acau simpàtic. En certa mesura podríem dir que en aquesta òpera hi ha quatre principals protagonistes, que són la Mariscala, que pot ser, representa el passat. Ox,
aristocràcia passada.
Sí, Ox, que representa el present, la decadència de l'imperi austro-hongarès. I Octavian...
I sordineries, també, una
sí.
mica.
Però simpàtica, eh?
Sí.
Repetesc. És un home que tant se molla un pet davant sí. del que sigui, com sap alternar allà on correspon.
Era un aristòcrata.
Vull dir que té registres. I llavors tenim Octavian i Sophie, que potser representen el futur. S'ha dit moltes vegades, segle XVIII, segle XIX, segle XX. Una època, la que retrata Strauss, de la decadència prèvia a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Jo diria que aquesta òpera és un poc l'equivalent del que després va fer Stefan Zweig amb Un món d'ahir, any més tard. Però, així com Stefan Zweig ho fa en un sentit pessimista, perquè ell era pessimista, Strauss ho fa en un sentit sí, optimista, perquè ell era optimista. En el fons, el missatge final d'aquesta òpera és de, bueno, hi ha futur. Ja veurem com hi ha futur. De fet, una persona com Richard Strauss, que va néixer en 1864, i va morir en 1949, va viure 85 anys. Aquests 85 anys, per viure-los, ha de ser molt optimista, si no mors abans. Perquè va viure coses ben greus, Strauss. Eh? I bueno, a vegades serà acusat de no fer res per evitar-les, sense mesura que podia fer alguna cosa per evitar-les. Bé, una òpera, no entrarem en el detall de la història, perquè és una història molt complexa, hi ha un personatge molt definit, estereotipos, és una història de l'evidència de l'espart dels temps, de la renúncia, de la decadència d'un temps i de les persones, que el temps passa i el temps és inescrutable, no podem evitar-ho, d'amors impossibles, de lligams personals. Jo penso que la millor forma de començar una anàlisi, brevíssima anàlisi d'aquesta òpera, és sentint això.
Us has traïcionat?
No, no és un error. Crec que té un sentit.
Sí, que el té.
Aquesta, la Nostra de Figaro, això és Mozart. La Nostra de Figaro, de 140 anys abans de que s'estrenés El Cavaller de la Rosa, perquè, efectivament, El Cavaller de la Rosa és un homenatge a Mozart i un temps. De fet...
I en aquest Mozart.
I en aquest Mozart, en aquesta obra en concret de Mozart. I, de fet, aquí sentíem dues sopranos, Nikita Takanawa i Nalucia Pop. De fet, la dona de Strauss era soprano, Napoleon Diana. I, de fet, Napoleon Diana i en Hofmannsthal van ser els que van convèncer Strauss de que això Pérez se digués el cavaller de la Rosa, que és un invent de Hofmannsthal literari. És una tradició, suposada tradició, de que quan se casaven dos membres de la noblesa, en aquest cas el baró Ox s'ha de casar, atenció, en la filla d'un nou ric, la decadència, la aristocràcia, que s'ha de casar en la filla d'un nou ric, li ha de lliurar, li ha d'entregar a través d'un interposat, que serà en Octavian, una rosa de plata. Això és un invent.
Un invent.
No té cap. I doi, el títol se deu a Pauline Diana i Hofmannsthal...
Que guapo, el títol és molt afortunat.
Sí, perquè la idea d'en Strauss no era tan afortunada. Bé, doi, sentíem aquesta referència a Mozart i a un món que Strauss va reivindicar. Després de Strauss haver flirtejat en setonalisme a Salomé i Electra. És com si volgués dir als seus contemporanis, mira, jo en sé de fer-ho. El que feia vosaltres en sé, però ara fer el que m'agrada, que és el classicisme, en certa mesura. Aquest altre registre molt diferent va ser criticat en el seu moment per anacrònic. Jo crec que no, en absolut. Però bueno, bé, ara sentirem, per continuar, uns sons que són molt més, diguem-ne, identificatius del que va de la Rosa, de sa magnífica, sublim, solemne introducció orquestral, un passatge que sí, ja no el du en aquesta òpera singular.
Se
pot ser més elegant amb un pentagrama.
Molt ben dit.
Perquè Joan, això és elegància
pura.
Pura. En fi, una versió molt bona d'en Kara Jan, de l'any 81 a 82.
És Condola Janovitz.
No, en Anna Tomava Cinto.
Oh, també.
I
encara, encara canta papers secundaris, encara canta. L'any passat va cantar al Liceu un paper secundari, no sé de quina òpera, encara canta en Tomava Cinto.
Crec que en Octavian era... Agnès Balsà.
Oh, també.
En Curmol. En Curmol, fent de...
Són ses grans estrelles. Sí. La Balsà té una gran Carmen, amb, crec que en Navado.
Sí. I ara d'aquesta mateixa versió, perquè en Giuseppe Sampieri era el que feia el cameo. Clar, en aquesta òpera hi ha coses molt singulars. Per exemple, hi ha... Res, 100 minutes, que són 3 i 2, repartits en dos moments, pràcticament junts, en què un tenor italià fa una... Actualment, moltes produccions d'aquesta òpera se situen a l'època que va ser escrita, 1900, principi de segle. L'òpera està escrita el 10, s'estén el 11, bé de poc. I les produccions actuals se solen ambientar en aquest moment històric. Crec que és més fidel a l'esperit, perquè, clar, Strauss i Hofmannsthal se situen en els temps de Maria Teresa, l'emperatriu, 1740, però jo crec que en realitat...
La Mariscal d'en Mari Terès.
Efectivament, en Mari Terès és una referència a ella, l'esposa d'en Francesc I. Però jo crec que en realitat estan parlant del seu temps, dels temps que van viure. I tu ja hem vist, no en directe ni en viu, una producció en què el que fa de cantant de tenor italià és una, no vull dir una caricatura, però sí una semblança de Puccini. És ell, és en Puccini. Clar, ha de tenir un molt bon cantant, un bon tenor,
per
5 minutets. Hi ha produccions, ja tinc una producció en disc, que és en Jonas Kaufmann. Clar, qui paga 100.000 de llunars cada un any per fer un cameo? Perquè,
no, i a més ell no estaria disposat.
Jo crec que en realitat ho fan per gust.
Sí, en disc sí que ho pot fer, perquè ve un dia grau i se'n va. Però una producció que l'has de fer i has d'assetjar i has d'estar tant de dies, no?
Sentim aquest del primer acte quan tothom passa per allà. Com diu Strauss, un poc classista, que llisantussa que passa per allà. Algun dels italians, per altra banda, sentim aquesta intervenció magnífica d'un tenor italià amb una ària, que és una idea agafada de Homestal d'una escena del gentilhome, del burgès gentilhome de Molière, per altra banda. Sentim la música. Bueno, no qualsevol canta això,
no,
com comentàvem ara mateix. Anem al començament del segon acte, que és un moment que a vegades passa desapercebut, tothom s'ha fixat en altre moment d'aquesta òpera, però a mi m'agrada molt, que és quan Octavian, fent de portaveu del baró Ox...
De dir que Octavian és una veu travestida,
sí,
fa un paper d'homo, però és una...
Octavian és una cantant,
una mezzo,
que fa d'homo, que se vesteix de dona, és travestida per dues vegades, no? Tots tres són parents, el Baróx, Octavian i Mariscala són parents, i Octavian, que és un lot jove de 7 anys, i la Mariscala, que en té el doble, 32, 33, 34, són parents i amants. I Octavian farà el paper de, diguem-ne, portaveu del Baróx, lliurant a Sofí, que és la filla de Faninal, que és aquest, diguem-ne, nou ric, en això que s'ha de casar Ox per temes econòmics, lliurament de la rosa d'argent. Per tant, és ella que ve de la rosa. I clar, en aquell lliurament s'enamoren, se fletxa de l'amor.
Hem de dir que la Mariscala ja li va bé, també, això.
Sí, jo crec que es va bé a tots.
Sí, no perquè i en Ox també.
I en Ox li és ben igual.
És ben igual.
Ja vendrà un altre, i un final. Sentim aquest duo d'amor entre Octavian i Sofí.
parlaves d'elegància fa una estona, i això, sí, que és més que també
avui tenim l'infern guanyat, altra cosa, perquè per tear aquestes músiques, així, això s'ha de sentir d'una sí, estirada. Bueno, arribem en el moment, a mi, a final de segon acte, a mi m'agrada molt. És aquest vals, jo sempre he dit deconstruït. Hem parlat del Baró Ox, i sentirem el Baró Ox. És una versió, crec que és en Curmol, que canta això, no estic segur. Però, vaja, és un moment ben emblemàtic d'aquesta òpera straussiana meravellosa, quan, repeteix, com si fos Picasso amb escubisme, deconstrueix un vals.
I hi posa veu, un baríton, que per aquí no hi pega dins un vals.
Un baríton baix.
Un baix.
Sí, sí. Baix, i a més acaba molt baix. Ho sentim. No era en Curmol, era en Franz Jaulata, amb una producció molt més recent, dirigida per Christian Tilleman, en Sofia era en Diana Danrau, fixa't tu, Octavia en Sofia Coix, i la Mariscala, que li deixa, una reina flamenc, una gran versió. I acabam, i sentirem aquestes tres veus. El final de l'òpera és esplendorós. Té dos finals, jo crec que. Té primer un trio.
En la Mariscala,
que finalment se retira, i llavors acaben les dues jovenetes. O jovenetes i joveneta, per entendre'ns, en el final feliç. Més que final feliç, és un final...
Esperançador.
Sí, és escàndol, en definitiva, com la vida mateixa. Acabem aquest comentari, per tant, i temporada, no podíem acabar millor que amb el final de Cavaller de la Rosa, de Richard Strauss.
Idò, en Joan ens acomiada la seva aportació mensual durant aquesta temporada. Nosaltres encara ens queden dos programes més, diumenge i l'altre diumenge. Per tant, ens acomiadam aquest antepenúltim programa de la temporada amb aquest final del Cavaller de la Rosa. Joan, ha estat un plaer tenir-te com a col·laborador.
Igualment.
Gràcies, amics. Tornem. Adéu.